Quatre precandidats dels nou que van presentar el seu projecte han presentat un nombre de signatures suficients com per poder passar el tall i convertir-se en candidats. Joan Laporta, Víctor Font, Toni Freixa i Emili Rousseau, per aquest ordre, han superat, com a mínim aparentment, aquest primer tràmit. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Dic aparentment perquè aquestes signatures s'han de comptar i validar. Dijous ja ho haurien de saber del cert.
Sí, a veure, Joan Laporta va recollir 10.257 signatures. De fet, han estat algunes més, perquè fa una estona el seu equip de comunicació ha informat que havien rebut algunes signatures. Més Víctor Font, segon, amb 4.701. Aquests no hi hauria d'haver cap mena de problema, perquè un cop feta la validació puguin passar el tall. En principi, tampoc. En el cas de Toni Freixa, amb 2.821 signatures recollides. I després hi ha el cas d'Emili Rousseau, que està amb 2.510. El tall de signatures són 2.257. A priori, tenint en compte els marges habituals en unes eleccions al Barça, tots haurien de passar el tall, però és veritat que caldrà estar atent, especialment en el cas d'Emili Rousseau.
Normalment són un 10% de les que es presenten, les que s'anulen, per tant això serien 200 i escaig en el cas d'Emili Rousseau. Ho té justet, però sembla que podria passar. Dèiem que dels 9 precandidats n'hi ha 4 que passen, per tant, Ramon, hi ha 5 que hauran de dir adéu a les seves aspiracions.
Exactament, queden descartats Xavier Vilajoana, Jordi Ferrer, Agustí Benedito, Lluís Fernández Alà i Pere Riera. Són aquests 5 precandidats que no han aconseguit les signatures necessàries, tot i que en alguns casos, com els de Xavi Vilajoana o Jordi Ferrer, es van quedar a prou feines a 200 signatures d'aconseguir passar el tall.
En el podcast de la batalla del Camp Nou que fan el Bernat Soler i el Jordi Borda, el Bernat ja va treure el tema del tràfic de signatures en les eleccions del Barça. I en aquestes últimes hores s'ha seguit parlant d'aquest tema del tràfic de signatures.
I especialment en els candidats que, o en els precandidats que no han passat el tall. De tots ells, Xavi Vilajoana va ser l'únic que les va recomptar. La resta no ho van fer. I a més, Agustí Benedito ni tan sols es va presentar a les oficines del club per entregar les signatures. L'ombra de la compraventa de signatures continua ben present i, de fet, Jordi Ferrer va denunciar-ho ahir públicament.
Molt bé, doncs amb tot això tenim aquests precandidats que s'han convertit en candidats. Ara el dubte, però, Salmo, és saber si hi haurà o no eleccions el 24 de gener. Ahir, al Tot Costa, vam dir que ara com ara la situació penja d'un fil.
A hores d'ara el debat se centra en saber si hi haurà o no aquestes eleccions, com dius, explicava ahir la Marta Carreras, que divendres hi haurà reunió Barça-Generalitat i la possibilitat de l'ajornament o fins i tot la cancel·lació va prenent cada vegada més força. I la posició dels candidats varia en funció dels seus interessos. Laporta, per exemple, vol eleccions ja.
L'ajornament de les eleccions és molt perjudicial als interessos del Barça. Tenim el mercat d'hivern. Us he dit que no tenim pressupost encara aprovat per l'Assemblea. Estem perdent una d'oportunitats que ara s'estan donant en el món del futbol que són molt importants i necessàries per revertir, per reflotar l'economia del club.
I Víctor Font, en canvi, és partidari d'allargar el procés.
Pels interessos del Barça, en primer lloc, cal que hi hagi unes eleccions el més aviat possible. Però, per altra banda, per sobre d'això, cal assegurar que tots els socis i sòcies poden exercir el dret a vot de forma segura. Malauradament, les condicions són terribles i sembla que van a pitjor. Jo crec que el club també hauria de fer un acte de sobirania i el club ha de vetllar pels interessos dels seus socis i sòcies, que som els propietaris.
Des de la candidatura de Toni Freixa es posen en mans del que digui la Junta Electoral.
Entenem que aquestes eleccions han d'aconseguir aquesta màxima participació. I a la mesura que això sigui possible, la decisió que adopti la Junta Electoral a nosaltres ens estarà bé.
I Emili Rousseau es planta en la línia de Víctor Font.
Soc partidari, sobretot, que el valor essencial que s'ha de protegir aquí és la salut dels nostres consocis i consòcies. Si les autoritats sanitàries consideren que hi ha alguna mena de risc, jo soc partidari no fer-ho.
Doncs veurem què és el que diu el Procicat aquest divendres. Si el Procicat tira endavant les eleccions, divendres al Tot Costa de Catalunya Ràdio acollirà el primer debat entre els candidats a la presidència del Barça. Tot això pel que fa referència a l'actualitat, diguem-ne que electoral, però paral·lelament el Barça té activitat esportiva. De fet, el primer equip blaugrana ja és a Còrdoba, perquè demà dimecres els blaugranes s'enfronten a la Reial Societat a les semifinals de la Supercopa. Araujo va entrar finalment a la llista i Koeman segueix confiant en el migcampista del B i l'ex Moriba, Salmo.
Sí, l'equip s'entrena aquesta tarda al Nuevo Arcángel de Córdoba, l'escenari del partit. Amb Araujo, com dius, ja recuperat de les molèsties que no li van permetre jugar contra el Granada, i amb Clement Lenglet, que ja ha fet net de la sanció. Avui, Frenkie de Jong, en declaracions als mitjans del club, ha subratllat la importància de la Supercopa i d'aconseguir un títol per aixecar la moral de l'equip i del barcelonisme.
Tenemos ganas de ganar un trofeo y el Supercopa es la primera del año. No sé, nos puede dar confianza, claro, y no tenemos ganas de ganar el trofeo.
I Manuel Alguacil, el tècnic de la Reial, s'han dut tots els futbolistes, llista de 26 convocats, amb tota la plantilla inclosa. Aquesta tarda a les 5, roda de premsa del tècnic del Barça, Ronald Koeman. Demà, el partit a les 9.
Doncs això pel que fa referència a l'equip masculí, però l'equip femení del Barça ha viatjat en avió aquest matí cap a Almeria, perquè demà té partit també de semifinals de la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid, Damià Aguilar.
Les noies de Lluís Cortés van tornar ahir de Madrid, si van estar atrapades 3 dies pel temporal, a la tarda es van entrenar i aquest matí aviat han agafat un avió amb destinació a Almeria. La convocatòria és de 20, amb la novetat d'Andrea Falcón, que ha rebut l'alta mèdica. Aquesta tarda, les blaugranes s'entrenen a l'annex de l'estadi dels Jocs Mediterranis. El tècnic compareixerà en roda de premsa a les 4. Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, la davantera brasilenya Ludmila da Silva ha entrat a la llista en donar negatiu en test de Covid. L'entrenador Dani González ha convocat 22 jugadores. La primera semifinal de la Supercopa femenina és aquest vespre a les 7, llevant Logroño, i demà la segona, també a les 7, Atlètic de Madrid, Futbol Club Barcelona. La final, dissabte, a les 8 del vespre.
Falten 12 minuts per arribar a les 3. Anem al Dakar.
Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar, us ofereix aquest espai.
Falten 3 etapes perquè s'acabi i els líders de cotxes, Peter Ancel, i de motos, Cornejo, refermen la seva condició, perquè avui la classificació de motos perd 2 pilots prioritaris per lesió.
Toby Price i Luciano Benavides, tots dos per accident. L'australià hi va ser capaç de fer diversos centenars de quilòmetres amb una roda apedaçada i avui KTM perd el seu millor home. El bicampió del Dakar, Toby Price, capaç del millor, però també dels accidents més salvatges. L'han evacuat a la ciutat de Tabuc en helicòpter, li estan fent proves. A Tabuc hi han enviat també l'argentí Luciano Benavides amb lesions de diversa consideració, cap dels dos en perill. L'etapa la guanyada Kevin Benavides, seguit per Nacho Cornejo, que en arribar a meta preguntava per l'estat de Toby Price.
Fue un día muy duro, me tocaba abrir. La mayoría con los que estaba peleando salían justo detrás mío. Y al primer abastecimiento no llegaba nadie, y noté que algo había raro. Y después llegó Kevin y me avisó ahí que Toby se había caído. Y bueno, estábamos peleando, pero es un pilotazo y también un muy buen tipo. Y una lástima que se haya quedado afuera por una caída. Ojalá no sea nada grave, pueda recuperarse rápido.
Cornejo té un marge d'11 minuts al lideratge. Barreda ha fregat el podi, a falta de veure si hi ha correccions de temps, i Jaume Batriu entra entre els 15 primers com a millor català. I en aquesta etapa, amb sortida i arribada al bivac de Neom, 465 quilòmetres cronometrats, Stefan Peter Ancel no s'ha deixat sorprendre per Ala Tillà i Carlos Sainz, i ha guanyat l'etapa. Sainz ha tingut problemes de frens i Ala Tillà ha punxat diverses vegades. Messier Dakar és més líder, 18 minuts sobre el catarià i una hora sobre el madrileny. I com diem, d'última hora sí que podem confirmar que Stefan Peter Ancel finalment ha guanyat aquesta etapa.
Les etapes que queden, hi ha la 11, que diuen que és una mica més complicada, però jo crec que amb les diferències que hi ha és molt difícil. Només hi ha 3 pilots a davant que vagin ràpid. És molt difícil que es creïn un grupet que et pugui permetre sortir enrere i enganxar-te. Si estem els 3 allà barallants, és molt complicat de recuperar.
És el copilot de Carlos Sainz, Lucas Cruz, reconeixent que és molt complicat que puguin avançar més enllà de la tercera posició.
Màxima intensitat. Màxima resistència. Màxim rendiment. Màxima exigència. Ens agrada que ens amanin al màxim. Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar 2021.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses, quan falten 9 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A l'Eurolliga de bàsquet, a les 6 de la tarda, avui hi ha partit pel Barça. Juga contra el Khimki en la 19a jornada. Ernest Macià, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda. Doncs sí, és el Cué. Ha perdut 10 partits seguits i podries pensar que és un partit fàcil, però recordem que el Barça aquesta temporada ja ha perdut contra el Cué, que era l'Asbel Villarban al seu moment, i per tant, no només no hi arriba el petit, sinó que el Barça té moltes baixes. Falta Mirotic, falta Brandon Davis, evidentment falta Víctor Clavé, ja no hi és Ertel, i per tant, aquest Barça haurà de tema un equip que, curiosament, té un potencial ofensiu enorme, però mal resolt. Saruna, Jessica Bixos.
És un equip que té pues, un poder ofensiu molt gran, un dels millors d'Europa, que és molt fàcil, te puede meter 85-90 puntos. Además, sempre hablamos de Schwed, un jugador que puede decidir partidos, y en esto están las dificultades.
De tots els jugadors que van ser baixa a l'últim partit de la Lliga CB, en recuperen a un, que va ser pare, Roland Smith. Doncs aquest torna, Leo Westermann, que ja va jugar, doncs jugarà el seu segon partit a l'Eurolliga. I, doncs, com sempre, ja ho has dit tu, ho farem per aquí. Per la web.
I la web de Catalunya Ràdio, amb l'Ernest Macià i amb la Carme Llobera. És un partit que, en teoria, el Barça hauria de guanyar, no diré que amb facilitat, però hauria de guanyar clarament, tenint en compte que té dos partits consecutius contra equips russos, i el segon sí que és molt més complicat contra el Xesca, i aquest sí que és el dia D, podríem dir.
I per, exacte, és divendres. I avui tindrem al pavelló del Khimki el Manel Elias, des de la regió de Moscou, que és on es juga el partit.
Molt bé. Per cert, encara en bàsquet, la badalonina Anna Cruz ha renunciat a la selecció espanyola de bàsquet.
Sí, ahir va fer un comunicat i ha renunciat, a més, de manera bastant expeditiva, perquè ahir va fer un comunicat dient-ho, 34 anys, s'ha lesionat, ha anat baixant el seu rendiment, fins i tot aquesta temporada ha canviat dos cops ja d'equip a la Lliga Femenina, però ella es queixa de les maneres en què el seleccionador espanyol ho ha dit en públic, no? Fa un parell de mesos, en una roda de premsa, va dir que s'havia de posar les piles perquè venien jugadores molt fortes, i la realitat és que, bé, la van operar i no és l'Anna Cruz que era fa un temps, i per tant, com que ha vist que no aniria als jocs, doncs ella mateixa va plegar i va aprofitar, doncs, per fer-ho en missatge indirecte, perquè en cap moment va citar Lucas Mondelo, i amb agraïments a tota la gent, entre ells a Carvajosa, el president de la Federació Espanyola, que per cert va dir que sempre serà benvinguda.
I encara en bàsquet, a l'NBA hi ha reunió en què es podria ajornar la competició uns dies per la Covid?
Sí, perquè quasi la meitat dels equips tenen almenys un jugador que té Covid, 14 dels 30 equips. En els últims dos dies, a més, s'han suspès 3 partits. El mínim de jugadors disponibles ha de ser 8 per poder jugar un partit, i equips que en tenien 7, i per tant, doncs, si la cosa va més, que sembla que sí, es podria ajornar un parell de setmanes, o, de moment, la idea és anar ajornant els partits i reprogramant-los.
Molt bé, doncs aquestes són les actualitats per que fa referència al món del bàsquet. Per cert, en futbol, avui s'aprofita l'aturada per la Supercopa d'Espanya per a jugar algun partit que quedava pendent de jornades que es van haver d'endarrerir en el seu dia. A les 7 de la tarda, Granada-Osasuna, i el plat fort a 2:15, Atlètic de Madrid-Sevilla, partit entre dos equips que estan a la part alta de la classificació. I a més, us expliquem que la ciutat de Melbourne, a Austràlia, es prepara per rebre els tenistes i els seus acompanyants, en total 1.200 persones, que hauran de fer quarantena si volen disputar l'Open d'Austràlia de tenis a partir del 10 de febrer.
Demà hi arriben els primers vols charter. Un cop facin peu a Austràlia, hauran de fer 14 dies de quarantena en algun dels 3 hotels habilitats, on estaran sota vigilància policial perquè ningú no se salti les normes. Lisa Neville és la ministra d'Emergències de l'estat australià de Victòria.
We are assuming that every single...
Entenem que qualsevol tenista o els seus acompanyants són positius en potència. El nostre programa s'ha dissenyat per tenir cura d'això, i podem assegurar que si es dona algun cas positiu, no tindrà cap incidència en la comunitat de l'estat de Victòria. Hem implementat el sistema de normes més estricte que funciona en el tennis mundial pel que fa a la quarantena als hotels. For our tennis
players. La tenista de Palafrugell, Aliona Bolsova, per altra banda, ha entrat al quadre de l'Open d'Austràlia directament. Se salta la prèvia per la baixa de la belga Kiki Bertens. I per la seva part, Georgina Garcia ha perdut avui a la segona ronda de la prèvia amb la italiana Sara Errani.
Catalunya migdia.